Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
L'historiador de la Universitat de Girona, Valeri Pastrana, publica Arquitectes i arquitectura, el tercer volum de la col·lecció La gent de Girona, d'editorial Gavarres, dedicat a compilar les dades històriques sobre els mestres d'obres i arquitectes documentats en la construcció de la ciutat de Girona al llarg del temps.
Estem amb Àngel Madrià, el director d'editorial Gavarres, i amb en Valeri Pastrana, que és l'autor d'aquesta monografia. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Àngel, en primer lloc, tercer volum d'un seguit de monografies on us heu proposat tenir compilats els professionals que han passat per la història d'aquestes contrades, no?
Sí, de fet, aquesta és la idea de la col·lecció, que en diguem La gent de Girona, perquè això és extrapolable a qualsevol ciutat o qualsevol poble. Estem desenvolupant aquest projecte de La gent de Girona i de moment hem editat tres volums. El primer va ser Metges, Clíniques i Hospitals, el segon Hostals, Fondes i Hotels, i ara ha sortit aquest tercer que l'ha signat l'historiador Valeri Pastrana, Arquitectes i Arquitectura. I a més fem un treball en dues direccions. No només mirem el passat, que també, sinó també mirem el present. El passat és a partir d'un treball de recerca que fa un historiador jove. Tots tres han sortit de la factoria UDG i aquesta part d'història es complementa amb el present, que són els testimonis, les entrevistes que fem als professionals.
Entrevistes amb arquitectes actuals, com Joaquim Espanyol, com Xavier Canosa, com Quim Bové, com Llorenç Geli, etc., efectuades per diversos periodistes. Això seria com la part final del llibre. El que és el cos central del llibre és la feina d'en Valeri Pastrana, oi?
Sí, bona tarda. Doncs des del principi, amb el professor Joaquim Puigberg, que es va oferir a col·laborar en els primers plantejaments del llibre, van tenir clar que les fonts de recerca principal havien d'anar de ser fonts bibliogràfiques, bibliografia ja existent, que n'hi ha molta sobre arquitectes a la ciutat de Girona, i ho vam enfocar des del punt de vista de la història social del col·lectiu professional dels arquitectes, i vam voler enfocar temes com el canvi del mestre d'obres a l'arquitecte, com van conviure durant més d'un segle, aspectes com la seva formació, primer havien d'estudiar a Madrid, després a Barcelona i finalment han arribat als estudis a Girona. També vam enfocar temes com l'agrupació gremial, primer els gremis medievals, amb una breu síntesi d'aquesta època, i finalment aspectes com la seva relació amb el patrimoni gironí, històric, artístic, cultural, i aquest ha sigut bàsicament l'enfocament. La segona part de la part històrica del llibre anava més enfocada cap a l'evolució urbanística de la ciutat, i aquí és on hem tingut en compte quin ha sigut el paper dels arquitectes entre mitjans del segle XIX i tercer quart del segle XX per la seva petjada a la ciutat.
Bé, en aquest sentit ens trobem amb arquitectes de renom pràcticament universal com Rafael Masó, però en canvi també ens trobem amb altres arquitectes que, bé, potser si no ho expliqueu o si no queda sistematitzat aquí en aquest volum únic, tot i que bé, ens has explicat que és informació que també es podria haver trobat en altres llocs, la gràcia és aquesta, no?, de poder-los tenir tots plegats aquí en un sol volum, no?
Sí, de fet són els primers arquitectes de Girona, s'ha explicat coses sobre ells en diferents publicacions, però no hi ha cap volum que ho reuneixi tot. De fet, el primer arriba a mitjans del segle XIX, que és Bru Bernolla, s'ha escrit molt sobre ells, però han quedat una mica a l'oblit, no?, per les generacions d'arquitectes com Rafael Masó o Ricard Giralt o Emili Blanc, entre altres.
Bé, si venim una mica més cap aquí, arribem a l'època del franquisme, ens trobem amb grans mestres d'elements arquitectònics com la Volta Catalana, que potser els desconeixem en un àmbit més internacional, però en canvi van ser fonamentals, no?
Sí, la Volta Catalana d'Ignasi Bosch, del qual parla el company Eduard de Belén del capítol 10 del llibre, va ser fonamental per construir el barri de Sant Narcís a mitjans del segle XX, i com tu dius és un fet desconegut que va patentar aquesta volta. segurament les persones més expertes en la matèria ja ho coneixen.
És just en aquest moment, en l'arquitectura de la postguerra feta amb poquíssims mitjans, on s'acaba el gruix de la teva feina en aquest llibre. Per tant, fins a aquest moment històric i des de mitjans del segle XIX, ens permet veure també com creix la ciutat de Girona tal com la coneixem avui dia i com es comença a perfilar el seu urbanisme actual, no?
Sí, després d'un primer capítol molt breu, introductori, que fa una breu síntesi des de la fundació de Gironda fins a mitjans del segle XIX, començo parlant dels primers arquitectes que arriben a la ciutat de Girona, que són Bru Barnolla, Martí Sureda i Déu Lobol i Manuel Almeda. Aquests tres primers arquitectes són bàsicament els que actuen a la ciutat durant tota la segona meitat del segle XIX i són els que inicien la seva transformació projectant plans urbanístics molt importants, molts dels quals no es van arribar a fer, per sort, perquè si no s'haguessin carregat gran part del patrimoni arquitectònic de la ciutat medieval. Però la primera operació urbanística important i fonamental per al desenvolupament de la ciutat és l'obertura del carrer Nou. A mitjans del segle XIX, Bru Barnolla planteja enderrocar una part de la muralla, obrir la porta i es fa el carrer Nou, que això suposa l'obertura de la ciutat. Gràcies a aquesta operació urbanística es permet millorar la connexió interna i externa de la ciutat i a partir d'aquí es permet plantejar la planificació urbanística de la ciutat. La segona gran operació important és a principis del segle XX, finals del XIX ja es començava a parlar, però no es va plantejar fins a principis del XX, que és l'Eixample, no? Encara a principis del segle XX encara la ciutat estava emmurallada, encara la muralla recluïa la ciutat, el seu nucli. Va ser a principis del segle XX quan es van començar a enderrocar les muralles i això va permetre poder fer el projecte d'Eixample, que segons els crítics i experts en arquitectura té moltes mancances, però bueno, va ser un projecte important per començar a planificar el creixement de la ciutat més enllà del Mercadal i del Barri Vell.
Tot seguit, Eduard Abalenda doncs, aborda aquest període que ens porta fins, podríem dir-ne, l'inici de la democràcia, tot i que va ser bé cap a finals dels anys 70, que és quan l'arquitectura catalana comença a mirar cap al que està passant una altra vegada a la resta del món, i aquí és on reprenem la teva feina també, no?
Sí, després de tres capítols magnífics de l'Eduard Abalenda, en els que parla de l'arquitectura del desenvolupisme, l'arquitectura del darrer franquisme, quan es comença a obrir, jo reprenc el fil per fer l'últim capítol, tot i que ho faig d'una forma ja molt breu, sense entrar en gaires valoracions d'arquitectes perquè molts encara estan en actiu i no han volgut entrar a valorar l'obra de cap arquitecte en actiu. I bàsicament expliquem la recuperació del Barri Vell i l'expansió de la ciutat cap a nous nuclis que estan collindants amb la ciutat de Girona i també la creació d'espais verds per donar una mica d'oxigenació a la ciutat de Girona.
Bé, un període que ens parla d'aquella Girona ciutat grisa, que es deia en aquella època, i que ens parla de la més radical transformació del casc antic de la ciutat, amb multitud d'edificis que havien tingut altres usos i que, en canvi, avui dia els tenim com a infraestructures bàsiques d'aquesta Girona actual, que té altres problemes relacionats amb el turisme, amb la gentrificació, però que en aquella època era urgent treure aquesta grisor de la ciutat, no?
Sí, molts edificis al Barri Vell, com dius, que estaven pràcticament en ruïna, per exemple, a les Àligues, a Sant Domènec, que ara és el rectorat de l'UDG, i són edificis històrics que estaven en estat de degradació màxima i que es van reformar, es van rehabilitar molt bé i que actualment ocupen espais serveis públics com universitat, museus, edificis de la Generalitat, edificis de la Diputació, edificis de l'Ajuntament, edificis municipals que a més han servit per recuperar patrimoni arquitectònic de la ciutat. En aquest darrer capítol m'agradaria dir que es tanca amb una reflexió sobre el paper dels arquitectes actualment en un moment complicat com va ser la crisi de la construcció i cap a on havien de mirar el col·lectiu professional per anar endavant.
Perfecte, doncs Valeri Pastrana i Àngel Madrià, agraïts per venir-ho a explicar al Perspectiva de Catalunya Ràdio. Que tingueu un gran dia. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Arquitectes i arquitectura, de Valeri Pastrana, publicat per Editorial Gavarres, té 224 pàgines a color, edició de 21 per 24 centímetres en tapa flexible, val 20 €.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.